COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Hola, bona tarda. És un quart de quatre. Benvinguts a Esports COPE. En la setmana que tenim dos clàssics, un de Copa i l'altre de Lliga. El primer, demà, 9 de la nit, al Camp Nou, Barça-Reial Madrid, per un lloc a la final de Copa i amb 1-1 de l'anada. Manuel Oliveros, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Albert? Ja diré si són bones o dolentes d'aquí uns...
El Gil, que està ja tremolant, està amb la incertesa i la prudència també necessària, òbviament, en aquest inici de setmana. Ho tens tot preparat?
Jo crec que sí, però mai se sap.
Vinga, presentem la jornada. Aquests són els titulars d'avui dilluns.
Top 5.
Cap de setmana de mala estrugança per la Signia Manresa amb les lesions de Ramsdale i de Javi Rodríguez, especialment greu la del base, amb afectació al creuat anterior, al lateral intern i al menisc intern. Ferran Lavinyes és el primer reforç de l'equip del Bages que farà un fitxatge més. Mentrestant, el Barça, Navarro alterna aparicions amb descansos.
Top 4.
El Barça de futbol sala torna de Madrid amb la Copa d'Espanya a l'equipatge. Tercer títol consecutiu pels de Marc Carmona en aquesta competició, en un partit molt complet dels barcelonistes davant del Pozo.
Top 3.
L'Espanyol paeix la segona derrota a Tapa Aguirre. Davant l'Atlético alguna cosa va faltar, quan l'equip va jugar molts minuts amb un home més, i avui ho ha reconegut Capdevila. Avui també, i tal i com us ven avança, Guacasso ha tornat a entrenar amb el grup. Propera parada, el Valladolid a Cornellà, sense Estuani ni per targetes, però amb Javi López recuperat.
Top 2.
A Madrid, Mourinho trenca la norma i compareix davant dels mitjans a la prèvia d'un partit. El tècnic no té clara l'alineació de demà, diu, però apunta que els contextos no valen de res quan hi ha partits entre grans equips. Els blancs viatjaran demà mateix a Barcelona.
Top número 1.
Jordi Roura apunta que eliminar el Madrid a la Copa seria un pas important a la temporada. Entrenament a la Ciutat Esportiva amb Adrián a la dinàmica del grup abans de la semifinal contra els blancs. Roura fa un pas endavant a l'hora de dir que no té sentit dubtar del moment de Messi i diu que està present a la memòria els mals antecedents a Mundiano com a àrbitre.
Entrevistes a Esports Cope.
Jordi Torres, capità del Barça a l'esport de futbol sala, campió de la Copa d'Espanya i autor ahir d'un hat-trick a la final contra el Pozo, que li va valer la designació com a jugador més valuós de la final. Sentirem Javi Rodríguez, el base de la Signia Manresa, que espera el que queda de temporada per aquesta greu lesió al seu genoll dret. I trucarem a Carles Reixac per analitzar el que pot donar de sí i de no al partit de demà i les possibles conseqüències en funció del resultat.
El debat a Esports Cope.
Evidentíssimament, dilluns, i a més en portes d'un clàssic, Poli Rincón i José María Minguella.
La pregunta a Esports Cope.
Tornem a repetir pregunta d'aquelles directes a barraca. Villa o Cesc a l'alineació titular de demà? Diu l'Antonio Jara. Cesc titular, però més minuts per Villa. El David Moya s'apunta a l'opció de l'Asturià i aposta obertament pel nou, pel davanter centre típic barcelonista. I diu Ferran Sanz, Deulofeu, Sergio Roberto, Montoya i Bartra. Home, sí, però tampoc era aquesta la qüestió.
Són els vostres comentaris, gràcies, Gil, a través de les xarxes socials, les principals, facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter, @esportscope. Sabeu que ens agrada i volem saber la vostra opinió, que llegim dia rere dia a l'inici del programa. Com també volem les vostres inquietuds pel consultori futbolístic del José Mari Vaquero. Com?
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports Cope.
Recordeu el consultori del Vaquero el divendres. Tenim a l'Helena Condis a la producció, l'Andreu Quesada al control, us parla Albert Díez. En un minut, arrenquem.
Dos clàssicos en cinco días.
Cuenta atrás nueve minutos, ¿dónde están el Real Madrid y el Barça?
Y los dos se juegan en tiempo de juego.
¡Todo listo, González, Pepe Domingo, para que ruede la pelota!
Este martes, desde las 8:30, Barcelona-Real Madrid en busca de la final de Copa. Y el sábado repetimos, pero en Liga y en el Bernabéu.
Las horas más calientes de la radio española.
Además, este miércoles a las 9:30, la otra semifinal de Copa. Sevilla Atlético de Madrid, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Si eres de los que está harto de buscar los goles de la jornada en internet y terminar viendo a un mono bailando claque, tienes que entrar en nuestro club. Únete a Gillette Football Club, el mejor canal de fútbol de YouTube. Disfruta lo mejor de nuestra liga y las grandes ligas europeas en un mismo lugar, en alta calidad y totalmente gratis. Entra ahora en YouTube y regístrate en Gillette Football Club, tu canal de fútbol.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope! ¡Dale, Manolo!
Ha salido muy valiente el Sevilla, ha salido a atacar el balón de Leo, lo mete para Andresito, hace un recorte, ¡tapó! Barça. Ahí está de nuevo en la frontal. Ahí a tirazo de Alves. Ahí está Andrés A para Leo. Ha parado Beto. Ha tirado a matar Leo Messi. ¡Gol! ¡Botia, gol! ¡Alberto Botia, gol! De cabeza. El centro de Coque, segundo palo. La cabeza de Alberto Botia. Pica de cabeza. El gol para el Sevilla.
Ahí está jugando Gerard Piqué. De nuevo para Dani Alves. Va a centrar a Alves. ¡Villa, gol!
El Guaje Villa.
Ay, hombre. Ay, ay, madre mía, Pitu.
Ahí está buscando el espacio Leo. Leo que la deja para Tello. Tello que va a centrar. La deja para Leo. ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! Se lo agradece Leo. Se lo agradece Leo. Se movía mejor. Marca la pulga. Marca el Barça. Marca Leo.
Alves para Villa. De espaldas a puerta. La deja para Leo. Leo, 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 Leo. ¡Tira!
¡Fuera! ¡Con qué potencia tiró Leo desde lejos! Cerca del larguero de la portería de Beto.
Leo Messi para Alves. Alves para Gerard Piqué, que ha subido la banda derecha. La deja para Alves. Alves se mete dentro del área. No, mete de tacón para Leo. Corto espacio. El envío de Leo por la parte izquierda.
Oiga,
Manu del Moral. Víctor Valdés. Paradón. Tiro a media altura de Manu del Moral.
Alves busca espacio. La deja para Leo. No, ha tocado espacio. Balón para Tello. Da en la espalda de Coque. Balón a córner.
Negredo, 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 Negredo.
¡Fuera! ¡Que ha fallado! Oh, ha salido para tapar Víctor Valdés.
Derecha para Alves. Autor del centro para el remate de Villa. Alves que la deja para Leo. Balcón del área. Leo tira. ¡Fuera!
¡Final! Tres puntos sudados. Se adelantó el Sevilla. Remontó el Barça. 2-1. Valiente el equipo de Unai Emery.
Els dos, el Barça i el Real Madrid, han vençut a la jornada prèvia als clàssics, però remuntant el Barça 2-1 davant el Sevilla. Ara mana el clàssic de Copa. És la notícia del dia.
La xarxa Fort de Catalunya us ofereix la notícia esportiva del dia.
El primer que hem de saber és com arriba el Barça a aquest partit de demà. La millor notícia és que estan tots disponibles, Sònia Sanz.
El Barça ha entrenat amb tota la plantilla al complet aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, un total de 23 futbolistes. Adriano, que va ser baixa amb el Sevilla, avui ha treballat amb el grup. Jordi Roura no modificarà la rutina habitual i tots els disponibles entrenaran demà a les 12 del migdia a l'estadi del Camp Nou i no es concentraran, així que dinaran junts a l'estadi i cap a casa a descansar.
Molt bona notícia. Així està el Barça pel clàssic de demà.
Algun dia, tots els agents secrets de la intel·ligència britànica diran el seu cognom abans que el seu nom.
Soler, Arnau Soler.
Però avui només n'hi ha un.
Algun dia tots els motors seran com el Boost, EcoBoost. Però avui només n'hi ha un. Nou Ford Focus EcoBoost edició especial amb el millor motor de l'any, assistent d'aparcament i molt més per 13.900 euros. Xarxa Ford de Catalunya.
Esports Copé, setmana de clàssics. L'última hora del Barça i del Real Madrid.
Entrem al detall amb la informació del Barça-Real Madrid amb el conjunt blaugrana Sònia Sanz. Hola, Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
I amb la informació del conjunt blanc, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Comencem pel Barça. Sònia, hem de repassar el discurs de Jordi Roura. Un Jordi Roura ferm i contundent avui.
Sí, sobretot quan se li ha preguntat per l'àrbitre. No ha tingut inconvenient en parlar d'Undiano Malenko, de qui ha volgut recordar la seva permissivitat a la final de Copa de Mestalla amb els blancs de fa 2 anys. Roura tampoc entén que es qüestioni el moment de forma de Leo Messi. I parlant més estrictament de qüestions futbolístiques del clàssic de demà, el tècnic del Barça creu que el Madrid anirà a buscar-los perquè estan obligats a marcar i no descarta l'alternativa en atac de jugar amb davanter centre.
El que és una evidència és que amb aquest àrbit els nostres números són bastant més dolents que amb qualsevol altre àrbit. Els nostres percentatges baixen molt i, sense anar més lluny, l'últim precedent, l'únic partit de Lliga que hem perdut l'hem perdut amb aquest àrbit, i evidentment doncs, tots tenim una mica a la memòria la permissibilitat que va tindre l'última final que vam jugar amb el Madrid de Copa, no? Per tant, això ho tenim present i ho sabem. Menos mal que no està fino. Menos mal que no está fino. A partir de aquí, pues bueno, pues como todo el mundo tiene margen de mejora, todo el mundo puede mejorar, todo el mundo lo puede hacer mejor, todos, Leo, Messi, tú, yo, todo el mundo evidentemente tiene margen de mejora, por supuesto, y bueno, vamos a ver si mejora algo, ¿no? Pero yo creo que hombre, que discutir o hablar de la campaña de Leo me parece fora de lugar. Veient tots els precedents, havent vist tot el que fa el Madrid, el Madrid, evidentment, té que marcar i, per tant, estem absolutament convençuts que des d'inici ens vindran a buscar dalt. Però nosaltres estem preparats per això, per si ens esperen, tindre planejat una mica totes les possibles opcions. Jo crec que ens vindran a buscar i que és el que estan fent últimament. Bé, nosaltres tenim moltes variants tàctiques i una d'elles és aquesta, no ben bé com la planteges tu, de jugar amb un davanter centre fixa, però sí que una mica més decantat en aquestes posicions. Aquesta és una de les moltes variants que tenim. Suposo que si ho comentes pel partit del Sevilla es va donar la circumstància i en aquest sentit, aquesta variant a la mitja part, doncs, després d'haver-ho parlat amb el Tito i haver-ho comentat, doncs aquesta vegada es va funcionar bé, no? Però repeteixo, tenim diverses solucions tàctiques i una d'aquestes és aquesta possibilitat.
I aquesta és una de les preguntes. Quines opcions té Villa? Perquè he preguntat per aquesta alternativa, evidentment, el nom de Villa planejant en aquesta prèvia del Clàssic, si el Guaje pot tenir opcions de ser titular demà. Un Roura que no ha donat pistes, però la sensació és que repetirà 11 de gala el mateix que va jugar a Milà.
Molt bé, de seguida parlem també de David Villa, de Messi i de Cesc, tres dels noms que envolten l'actualitat del Barça i, clar, aquesta prèvia del Clàssic de Copa de demà. Molt bé, Sònia, una recomanació. Per començar a obrir boca, i encara veig a temps, jo aniria al restaurant El Galliner. T'ho dic.
Mira,
directament.
De fet, ja l'he posat al GPS, l'adreça, i me'n vaig directament perquè, escolta'm, és un moment ara per dinar, eh? Jo crec que ja va tocant.
Clar, tens una àmplia carta de cuina catalana. No sé si, mira, avui et ve més de gust uns cargolets a la llauna, saps? Unes llaunes aquestes fantàstiques,
una
botifarra de Balaguer, o un arròs, tu, un arròs, saps avui un arròs que entra bé allà païnt, pensant en el partit de demà. Restaurant El Galliner.
L'has posat al...
Per això heu d'anar al restaurant El Galliner.
Quina gana m'està entrant.
El GPS havies posat, suposo que havies posat, carrer Pallars 120, cantonadeta Pamplona, no?
Això mateix.
Pallars 120, cantonadeta Pamplona. Bé, el més directe és trucar, 93-485-5002, 93-485-5002. A mi se'm comença a fer la boca aigua. Després a la tarda em dius...
Em donaré cargols, eh?
Cargols directament?
Sí.
Mira, doncs ara truquem nosaltres per tu. 93-485-5002. Sònia, gràcies, que vagi bé.
Adéu i bon profit.
Gràcies, igualment. Quina gana, la veritat. Bé, teníem esperant el Miguel Ángel Díaz amb la informació del conjunt blanc. Miguel Ángel, ¿cómo va a llegar el Madrid al partido del Camp Nou?
Solo tiene una baja, la de Iker Casillas. Todos los futbolistas a disposición de Mourinho. Ha dicho en la escueta rueda de prensa que ha ofrecido que Xavi Alonso piensa que está para jugar. Recordemos que jugó la ida contra el Manchester y que se le ha reservado en los dos partidos de Liga. Y Benzema ha dicho que tanto ayer como hoy ha trabajado con el grupo y que le ha causado buenas sensaciones. Uh-huh. Así que, insisto, Casillas, la única baja para afrontar el partido de mañana. No hay lista de convocados. El Real Madrid va a viajar mañana mismo a la ciudad condal, así que mañana por la mañana conoceremos esa convocatoria.
Muy bien. Miguel Ángel, ¿cuánto hacía que no hablaba Mourinho en una previa de Liga?
Desde el pasado 5 de enero, en la víspera contra la Real Sociedad. Es cierto que después del empate en Pamplona, el día 13 ofreció conferencia de prensa cuando el equipo suele cosechar algún mal resultado. No sale Caranca, suele salir Mourinho. En las previas venían hablando futbolistas del Real Madrid y ha extrañado, ¿no? Normalmente, además, se suele informar con alguna antelación, aunque sea unos minutos, del futbolista que va a comparecer en la sala de prensa de Valdebebas. Hoy directamente ha aparecido Mourinho sin previo aviso.
¿Y por dónde van los tiros del discurso del portugués?
Bueno, la verdad es que analizando esos 8 minutos de rueda de prensa se le han formulado 14 preguntas, se ha quitado en medio 4 respuestas, contestando con monosílabos. Yo creo que simplemente ha salido a valorar las sorprendentes desde Madrid declaraciones de Roura en la previa del partido de mañana, ¿no? Obviamente ha tirado de ironía Mourinho y esto ha dicho acerca de las palabras del entrenador del Barcelona.
Yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado del Barcelona. Lecciones de deportividad, lecciones de cómo estar en el fútbol, no hablar de árbitros, no presionar árbitros, no rodear árbitros durante el partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios. Y obviamente cómo jugar al fútbol muy bien, lo hace muy bien. Prefiero quedarme con esto.
También se le ha preguntado a Mourinho por la información que aparecía hoy al respecto de que Guardiola contrató a un detective para intentar investigar la vida privada de Piqué. Ha dicho Mourinho, yo solo soy un entrenador de fútbol, y en lo deportivo no ha dado ni una sola pista de la alineación. Ha dicho que normalmente no la hace pública y la sabe, y que en este caso ni siquiera la tiene decidida todavía.
Bueno, como es habitual, de lo deportivo Mourinho no habla y siempre tiene excusas. Miguel Ángel, gracias. Mañana te esperamos aquí en la Ciudad Condal, en Barcelona.
Un abrazo, hasta luego.
Són dos quarts de quatre. Tota aquesta és la informació del clàssic. Ara arriba l'opinió.
Esports Copé, amb Albert Díez.
La primera trucada és a l'assessor de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, Carles Reixac. Com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ja sabem com arriben el Barça i el Real Madrid. Tu quin clàssic, en aquest partit de tornada de les semifinals de Copa, esperes?
Home, jo espero, sobretot, un començament, tothom una mica a l'expectativa, aviam què passarà. Jo crec que ni Barça ni Madrid sortiran, diguéssim, d'allò massa esbojarrats, no? Uh-huh. Encara que sembla que teòricament el Madrid té que anar per el partit, perquè en aquests moments el que està per sota del marcador, jo crec, doncs, que el Madrid és un equip d'aquests que sempre està una mica amagat, una mica, diguéssim, com adormit, i a partir d'aquí, doncs, té aquests cops importantíssims, tant de mal, no? I un Barça, doncs, perquè intentarà sortir i s'amo del partit, diguéssim, dominar la pilota. Per tant, jo crec que està una mica un dels primers minuts de tanteig, des del meu punt de vista.
Mm. Carles, un dels debats que hi ha ara sobre la taula és si el Barça hauria d'apostar, com ho va fer a la segona part del partit davant el Sevilla, per un nou. A tu això et serveix d'idea, d'alternativa o de recurs?
No, això depèn de les circumstàncies i depèn del partit. Per exemple, jo estic segur, per exemple, que contra el Milan poder se jugarà així, m'entens? Per què? Perquè el Barça de sortida té que anar a guanyar el partit, i per tant doncs jugarà segurament amb un Villa allà, perquè és home que té gol, és home que és molt perillós, i potser doncs contra el Madrid doncs veuràs un primer impàs, doncs una mica de voler venir, no? Jo és una mica l'opinió que veig jo, però jo crec que el Villa és un home que pot jugar per la banda entrant en diagonal, com pot jugar davant del centre, és un home que la base principal del Villa és que té molt de gol, i la mostra dia sí, dia també. Per tant, jo crec que és un dia com el dia del Milan, concretament, segur que el Villa serà una peça imprescindible.
Xavi, bona tarda. Això està condicionat pel que dius pels resultats. És a dir, pel resultat del partit d'anada.
Bueno, és que aquí una mica el tema, jo crec que el Madrid té un equip que, per exemple, en el Barça li va malament, no? És un equip que té un contragol molt ràpid, que no hi ha transició al mig del camp, que la gent, doncs, el Madrid al mig del camp el passa per dalt, i per tant, doncs, a vegades el Barça el que li interessa és tindre tota aquesta zona molt poblada, i per això a vegades juga l'Iniesta d'extrema esquerra, el Cesc, el Xavi, el mateix, diguéssim, a vegades s'hi posa també algun central, vull dir, per què? Perquè fins d'alguna manera domina la situació, no? En canvi, hi ha altres partits que dius, bueno, el guió s'ha escrit, no? El guió de Milan tens que anar a guanyar, i si jugues amb una mica més de risc, doncs no passa res. Però és que, a més, també el Milan no és el mandés del Real Madrid, no té aquest contracop tan important. Per tant, jo crec que són dos partits totalment diferents, i com diuen molt bé els entrenadors, ara fixem-nos en el Real Madrid i temps lliurà per començar a parlar del Milan.
I una de les coses que s'ha de superar és deixar ja de banda el partit de Milan, no? És a dir, mentalment està ja absolutament superat tot.
Això mateix, vull dir, és que ara la gent... estem a la recta final, diguéssim, de la temporada, i ara comença ja a partir de març, això és la recta final, i hi ha els partits decisius, la prova és que hi ha aquest Barça al Madrid, però és que no és només el Barça, és que el Madrid està en la mateixa situació. El Madrid aquest any pràcticament passa per aquesta setmana, passa amb el Barça i passa amb el Manchester, i el Barça, encara que té una lliga molt, diguéssim, ben situada i com quasi impossible que se li escapi, doncs també juga entre Madrid i Milan també mitja temporada. Per tant, jo crec que en aquests moments els dos equips estan en una situació, diguéssim, de molta pressió.
Molt bé. Carles, estic fent aquí l'11 de demà. Tinc un dubte, no sé si tu també ho veus així. Cesc o Villa, la resta sembla bastant clar o...?
Jo crec que per aquí aniran els trets, no? I potser no descarto, si ara em diguessis Milan, et diria que juga segur el Villa, i un punt de vista meu molt particular, no? I per exemple, des demà hi ha el dubte de que si sortirà una miqueta a veure-les venir, o amb aquest equip de gala que deia últimament, que l'equip jugava sempre, no? Però jo crec que el Villa té tant un partit com l'altre i té molt que dir, perquè és un jugador, per mi, molt decisiu.
Molt bé. Carles Reixac, gràcies com sempre, per aquest temps.
A vosaltres.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. El Charlie Reixac, felicitats. Avui, a més, és el 5è aniversari de la seva neta. Sempre és un home feliç avui, una mica més o molt més. I el nostre agraïment per atendre la trucada de tant en tant d'Esports Cope. Sap de futbol, el cos tècnic actual o el de Pep Guardiola té la seva mateixa filosofia, la del Dream Team de Johan Cruyff, i va al gra, i no tira de tòpics, i no s'amaga en dir-te la seva opinió, segurament molt propera o la mateixa que la del Jordi Roura. Demà davant del Real Madrid jugar amb l'equip de gala i davant del Milan la variant Villa en lloc de Cesc Fàbregas. Gràcies, Charlie, per ser tan natural i, de nou, felicitats.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Tenim més coses relacionades amb el clàssic, amb els clàssics, amb el Barça-Real Madrid de demà. Sílvia Ortiz, com va? Bona tarda.
Bona tarda.
Obrim ara el laboratori de la Sílvia, perquè avui ens plantegem com de productiu és Leo Messi quan juga amb Cesc i amb Villa.
Hem analitzat una mica l'estadística curiosa, una estadística curiosa, però abans escoltem a Leo Messi parlant del paper de David Villa, perquè va parlar a Barça TV després del partit contra el Sevilla i ens ha cridat l'atenció una frase en ple debat sobre Villa, Cesc. Leo Messi es referia només al partit de dissabte i a la segona part que va jugar David Villa, però va dir que David Villa és una bona solució per trobar més espais en atac perquè reté els centrals.
Sí, por ahí este último partido no pasó que tenemos la pelota, tocamos, pero no creamos, no terminamos de buscar la profundidad que otro partido teníamos, ¿no? Con una referencia hoy como jugó el Guaje el segundo tiempo que te tiene los centrales y no te pueden salir, así que encontremos los malos espacios.
I anem a l'estadística que comentàvem. És curiosa, Messi marca més quan està amb Villa al camp que quan està amb Cesc Fàbregas. Expliquem-ho, perquè juga més minuts amb Cesc Fàbregas que amb David Villa aquesta temporada. Però el promig golejador és molt millor. Messi ha coincidit amb Cesc 1.922 minuts i ha marcat 29 gols. El promig és d'un gol cada 66 minuts. Ha coincidit amb Villa 930 minuts, la meitat, i ha marcat 19 gols. El promig golejador és millor. L'argentí marca un gol cada 48 minuts quan el Guaje està al camp. També s'ha de tenir en compte relativitzar, perquè quan Villa entra al camp, normalment és quan l'equip està abocat a l'atac per buscar un resultat, en canvi quan Cesc entra al camp, si és d'inici o no, és més aviat per mantenir la situació i sense presses.
Molt bé, aquestes són les dades irrefutables. Sílvia, alguna coseta més?
Hem de parlar també d'una lesió d'aquest cap de setmana. Hem de parlar de la lesió d'Alejandro Grimaldo, el jugador del Barça B, que s'ha visitat aquest matí amb el doctor Cugat a l'Hospital Quirón, i s'ha descartat que el puguin operar aquesta setmana perquè el genoll està encara molt inflamat. Grimaldo es va lesionar dissabte al mini, té trencament del lligament creuat anterior i del lligament lateral extern. Esperaran dos o tres dies per tornar-li a fer una exploració i decidir quan l'operen. Els metges volen anar sense pressa en aquest cas perquè és un noi molt jove. Grimaldo abandonava el camp en llitera amb les mans al camp i plorant. La cara d'aquell partit va ser marmoniesa. Tornava després de 7 mesos, va jugar els 90 minuts i paradoxes de la vida, moniesa, després del partit donava ànims a Grimaldo.
Abans del partit estava una mica nerviós, la siesta no l'he pogut fer gaire bé, però bueno, durant el partit m'he trobat força bé, amb confiança, i a mesura que anava passant el partit em anava trobant millor. Sí, amb victòria, amb la porteria 0, que feia temps que no ho fèiem, però bueno, ens hem portat la mala notícia de lo de Grimaldo, esperem que no sigui res, esperem a veure què li diuen i a donar-li molts.
Moniesa, que li va dir a Grimaldo abans que se l'emportessin en ambulància cap a l'hospital: jo m'he trencat els dos genolls i estic aquí. Per tant, ànims.
Déu-m'hi-do, gràcies, Sílvia. La cara i la creu després. També parlarem del Girona, que ha patit la greu creu de les lesions, la xacra de les lesions, amb Benja, el seu home a gol. Ara, a les 3:39, el debat d'Esports Cope.
Arriba el primer clàssic de la setmana, la Cope a la Copa. Tiempo de juego, amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimarts des del Camp Nou, Barça-Reial Madrid. Manolo Oliveros, Manolo Lama, Joan Batllori, Sonia Sanz, Miguelito, Minguella, Abelardo, Guti, Poli. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'esports COPE. Bracafé, el millor cafè.
Sí, senyor, el millor cafè des de 1929. El millor cafè des del Brasil per tota Espanya. I els tenim aquí. A veure, Oli, tu ja has agafat cafè o els que et posi
sí,
alguna cosa?
Sí, no, no, cafè sol.
Cafè sol.
Encara no el tinc aquí, però un sol, si us plau.
Un sol. Un sol per, pel Manolo. Per mi també, però llarg, eh? Bastant llarg, per arrencar la setmana amb força. A veure què és el que volen. Com dius tu, la millor parella?
La millor parella d'Europa Occidental.
Josep Maria Minguella, com va? Bona tarda.
Bueno, tinc aquí al damunt de la taula del restaurant El Cargol, tinc el bracafé cappuccino.
Molt bé, cappuccino.
Especialitat cappuccino, ara me'l estic prenent ja.
Un sol llarg, un cappuccino. I Poli Rincón, buenas tardes, que toma.
Hola, buenas tardes. Jo hablaria, què passa, José María? Jo hablaria d'un trío, d'un trío mundial. José María, yo y bracafé, por supuesto, no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro,
yo lo tomo con un poquito de leche, pero largo de café. Bracafé, desde 1929, Brasil.
Del año 29, madre mía.
1929, macho, bracafé, es impresionante.
Sí, señor. ¿Cómo lo sabes? Además, vas probando y te gusta, porque entra perfecto. Y con este frío que tenemos por aquí, por Cataluña, los últimos días, ¡boy, un bracafé sienta! Minguella, por cierto, ¿qué tal te ha sentado el viaje a tierras británicas?
Bé, home, els he deixat al mateix puesto, tu, no es mouen.
Això és important.
Però vaig veure un bon partit.
City-Chelsea.
Sí, City-Chelsea, sobretot la segona part, molt ritme. Home, a la veritat que hi havia la meitat de jugadors que havien jugat a Espanya, i un dels entrenadors, i, bueno, i a la llotja també direcció del City amb espanyols, catalans i tal, vull dir, bueno...
Et senties com a casa, Minguella?
Sentia com a casa, em van tractar molt bé, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i, bueno... Es cuestió de començar a imitar-los als ingleses amb això, amb l'organització.
Sí, sí, y además decías en el artículo de hoy de Mundo Deportivo que Soriano se compromete a no tocar a ningún jugador del Barça.
Sí.
Y, bueno, ¿y ejecutivos tampoco?
Ejecutivos, menos.
Doctores y gente de esta.
Bueno, yo vaig tenir molt... Primer, tinc de donar-li les gràcies al Ferran perquè... i el Chiqui, que em van tractar molt bé. No diries, home, com em mereixes? No, em van tractar molt bé, ho reconec. Em vaig sentir perfecte, però amb el sopar del dia abans, amb tota la franquesa, pues, i em coneixeu, pues, vaig aprofitar per dir-li, bueno, a veure, tal, tal, tal. I ell va estar molt clar, va estar molt directe, i aquesta frase que escric avui, de que ells no tocaran ni pretenen cap jugador que sigui... ara o més endavant amb contracte amb el Barça, li vaig fer recalcar i vaig dir, mira que ho escriuré i que, a més, si un dia ho fas, jo seré el primer en denunciar-ho. I, bueno, així s'ha quedat i així ho he escrit i sé que no he parlat amb ell, però que ho ha reconegut i que està molt content de la manera que ha quedat.
Molt bé, doncs explicat queda. Poli, miramos hacia el clàssico de mañana. Ponemos sobre la mesa la balanza. ¿Qué pesa más, el lado del Barça o del Madrid?
Hombre, yo te lo dije al principio de la eliminatoria. Yo creo que el Madrid iba a ser peor en el Bernabéu, que le iba a costar mucho más trabajo, que el Barça iba a ser mejor en el Bernabéu. Y yo creo que el Madrid va a ser mejor mañana. Yo creo que el Madrid pasa a la eliminatoria. El resultado que tiene el Madrid es muy bueno para mí. Creo que el 1-1 es magnífico. Y como, bueno, el Barça está encajando muchos goles, están igual que el Madrid, que están los dos más o menos en el mismo nivel. Ninguno de los dos está en un nivel bueno ahora mismo. Yo creo que llevan los dos muy parecidos en muchísimas condiciones. Yo creo que el Madrid va a pasar la eliminatoria mañana, pero porque juegan en el Nou Camp, no por otra cosa. Yo creo que al Madrid se le da bien el Nou Camp ahora, últimamente.
Bueno, venga, mojaros, ha de jugar Kaká. ¿Ha de jugar Villa?
Yo, mira, lo dijo el otro día Paco González. Hombre, Villa, yo no quiero que juegue Villa, evidentemente. Yo prefiero que juegue Alexis, si no te importa.
No. ¿Es Villa o Cesc?
Bueno, que no juegue ninguno de los dos.
No, ha de ser uno u otro.
Ha de ser uno. Entonces, prefiero que juegue Cesc. Te voy a explicar el porqué. Villa es un gran delantero. Villa es un killer del área. Villa le das una décima de segundo y te ha hecho un gol y te ha ganado un partido. Cesc es muy bueno, no hay nada que discutir. Hace goles también. Pero el otro, en un partido decisivo como el de mañana, yo quito al delantero centro, vamos, y más a Villa, sobre todo, no tengo ninguna duda. Si me das a elegir, pues me pones a Alexis Sánchez y me pones a otro futbolista porque sé que les cuesta más trabajo hacer goles. Ahora, Villa, insustituible, vamos, no me parece
José
un futbolista
María.
Tremendo.
Sí, no, jo crec que demà és un partit pel Villa, però no perquè va fer un gol dissabte, sinó perquè és un... Jo crec que el partit de demà és... per el futur dels dos clubs, pel futur immediat, dramàtic. Futbolísticament dramàtic, no, no exagerem les coses. Per què? Perquè el que guanya demà la següent eliminatòria de Champions,
sí,
l'encara amb molta més tranquil·litat que si perd demà. Perdre demà el Madrid i anar a Manchester es juga tota la vida a un sol partit. I el Barça quasi també contra el Milan, tot i que el Barça té l'avantatge que la Lliga la tenim a la butxaca. Però per això crec que el partit de demà, que normalment seria un Madrid-Barça, Barça-Madrid-Barça, ha agafat una carrera molt, molt dur.
¿Tú també creus, Poli, que lo que passe mañana puede marcar el futuro de los dos?
Sí, bueno, yo creo que ha dicho una cosa José María importantísima. El Barça tiene la Liga. A no ser que haya una catástrofe o se suspenda la Liga, o no sé, o se la quiten por decreto ley o algo de eso, yo creo que la Liga está ya decidida, ¿no? Pero es verdad que mañana el que quede eliminado va a salir muy tocado, muy tocado. Yo creo que le puede pasar factura, fíjate, esta en Europa. Imagínate la situación del Madrid. Si el Madrid lo elimina mañana al Barça y no pasa la Liga de Campeones, tú imagínate los 3 meses estos que quedan a ver qué va a hacer. El Barça, al fin y al cabo, bueno, pues tiene la Liga, pero es lo mismo. Si pierde mañana y la eliminatoria como la tiene contra el Milán, la afronta pues con una tensión, sabiendo que se juega toda la temporada, porque en definitiva, a ver, y esto no es que despreciemos la Liga, ninguno de los dos, pero la Liga es un trofeo menor, entre comillas. Si tú puedes ganar la Liga Campeones, la ganas, eso está claro. Pero te voy a decir una cosa, la situación de los dos mañana es muy complicada y va a marcar mucho el futuro de los dos equipos para lo que pueda pasar.
José María, se ha equivocado Roura señalando al árbitro como una presión por los antecedentes que tiene, sobre todo respecto al Real Madrid.
Bueno, equivocarse, no sé si es la palabra, pero yo creo que no se de trancar la línea de respecto a los árbitros, de no voler canviar el que ha funcionat durant uns anys, que és no posar-se amb els àrbits, deixar-ho per uns altres clubs o per uns altres tècnics o per uns altres personalitats que entenen que sí, que és d'una manera, jo crec que no calia davant d'això. Però bueno, ja està fet. També hem d'entendre que el Jordi Roura, amb tota la bona voluntat, no té l'experiència que poden tenir gent que porta molts anys al primer nivell, i a vegades un s'equivoca. Quan un s'equivoca, suposant que sigui el cas, pues se li té de passar pàgines si no repeteix.
Muy bien. Minguella, Poli, os voy a dejar como siempre con vuestro café, con vuestro cappuccino, con vuestro... Sí, café con un poquito de leche para Poli, que si queréis os encargo otro, que sabéis que entran a la perfección. Bracafé.
Pues, te lo agradecería mucho que nos pidieras otro bracafé.
Venga, pago yo. No os preocupéis. Vale, pago yo. Vale. Gracias, pareja.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Esports Cope. Els protagonistes ens parlen des del cor. Risto Stoichkov.
Un abrazo también, que no me olvido, de Tito Vilanova, que se recupera más rápido posible. Otra palabra no puedo decir, porque Tito es un chico humilde y no se merece sufrir.
Cope, estàs informat.
Les 3 de la tarda i 48 minuts. Esports Cope, ara parlem de l'Espanyol. El blanc i blau que ha trencat una ratxa de 6 partits sense perdre amb la derrota per la mínima al Calderón. Ara en parlem. Abans, Juan Arias, com va? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui s'ha confirmat el que divendres passat el Quique Iglesias a la 1 de la tarda en aquesta sintonia us va explicar. Guacaso ha tornat a entrenar amb el grup.
Sí, se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo después de haber permanecido apartado por decisión de Javier Aguirre, que le castigó después de regresar tarde de la Copa África sin motivos aparentes y causa justificada. El centrocampista ganés se ha perdido por este motivo los partidos frente al Betis y Atlético de Madrid, pero ya estará a disposición de jugar frente al Valladolid. En total, Guacaso no juega con el Español desde el 20 de diciembre. En total, dos meses.
Sí, senyor, el partit davant el Deportivo de la Corunya, el 2012. Esperem que sigui una bona notícia pel conjunt que entrena Javier Aguirre. I el vestidor continua el discurs, no, Juan, encarat a la permanència, però ja es parla de xifres i també d'opcions.
Sí, se ha roto esta racha que, como comentabas, que ha sido de 16 sobre 18 puntos en la segunda vuelta, en un partido en el que el vestuario, concretamente Joan Capdevila, ha reconocido que quizá se pudo puntuar. Lo ha confirmado esta mañana el lateral izquierdo del equipo Périco, que además ha añadido que el objetivo sigue siendo la permanencia cifrada, que además son palabras textuales y aseguradas, en 42 puntos.
Tinc una sensació de que podem haver fet algo més, no? Sobretot, pues bueno, a segona part amb un jugador més, pues bueno, que potser ens va faltar una mica més d'agressivitat, diguéssim, en atac, no? Per intentar crear més perill. La nostra final que tenim següent és Valladolid diumenge, que aquest és el partit que hem de guanyar sí o sí per escapar de la descens i apropar-nos a la salvació, que pràcticament ens donaria ja un 70% de salvació, no? Nosaltres sempre hem dit que el nostre objectiu era arribar als 42 punts per abans millor. En cap moment han parlat altres d'Europa, ni molt menys. D'Europa ningú ha parlat, però sí que és cert, doncs, que tenim 31 punts i encara ens en falten 11. Vull dir, el nostre reptes arriba als 42 i bueno, pues ahir no vam poder sumar, va ser una llàstima, però bueno, hem de creure en aquest equip i continuar treballant, no ens queda cap altre. Jo t'asseguro, no ens hem marcat que el 42 te salves.
Yo creo que el español sí que va a llegar a los 42 puntos. Más cosas, Javi López pasó la noche en el hospital para ver el estado de su golpe en la cabeza tras un choque contra Costa. Está bien y, por tanto, podrá entrenar en los próximos días. Baena sigue al margen. Estuani baja para el Valladolid por sanción.
Així està l'Espanyol. Gràcies, Juan. Fem un apunt més de futbol. Hem de baixar un esglau per tornar a parlar de segona. Abans la Sílvia Ortiz ens explicava la Grimaldo, el lateral del Barça, i ja us apuntàvem, Helena Condis, com va? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Que Montilivi i a Girona també estan de pega amb les lesions, s'ha lesionat i de gravetat el seu màxim golejador, Benja.
Sí, a Benja, el pitxitxe del Girona amb 11 gols es lesionava ahir contra el Córdoba. Precisament ens deia que ahir va trucar-lo Marc Muniesa, excompany seu al Barça B, per donar-li ànims, i Albert, es confirmen els pitjors pronòstics. S'ha visitat aquest migdia, acaba ara de sortir de la consulta del doctor Cugat a la clínica Quirón. Benja té trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre i també té tocat el menisc. Està una mica desanimat el jugador, que es perdrà tot el que queda de temporada.
Déu-m'hi-do el cap de setmana que hem tingut. Gràcies, Helena. Tenim més coses a Esports Cope. Ens hi posem en 30 segons.
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Ja no només els professors es queixen de les retallades d'ensenyament. Els pares d'una escola de Pineda de Mar demanen seny a la consellera. Serà un dels temes que tractarem a la tarda, juntament amb les novetats que ens ofereix el Congrés Mundial de la Telefonia Mòbil, que comença avui.
Aquesta tarda a les 6...
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Amb Carles García Pastor.
Àmbit poliesportiu, comencem pel bàsquet, on el Barça arriba l'atenció en cadena 13 victòries consecutives entre totes les competicions. L'última va arribar ahir, a Múrcia, 62-79, però la notícia al conjunt blaugrana és que Joan Carles Navarro no va jugar, no va viatjar per les molèsties que arrossega des de fa setmanes. Navarro està jugant un partit i descansant el següent. Atenció, perquè també és notícia el bàsquet Manresa, que a banda de tenir a dues victòries la permanència, ha vist com perd per lesió, per lesió de llarga durada a dos dels referents, Ramsdell i Javi Rodríguez, que ha parlat per Esports Cope.
Increíble, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pues mira, lo mío fue un resbalón y a veces te llevas golpes fortísimos y no te pasa nada, y a veces con una tontería de nada, pues mira, es el destino, son cosas que tienen que suceder y hay que llevarlas de la mejor manera posible. Pues tengo rotura del ligamento lateral interno, rotura del menisco interno y rotura del cruzado anterior. Principio sobre 7 meses y medio, 8 meses como mucho.
El Manresa, que també està de pega, no només en el plànol estrictament esportiu, ha incorporat a Ferran Lavinia, torna al conjunt del Bages i mourà fitxa en els propers dies. Ara, la NBA.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
I atenció, perquè hem de destacar dues grans actuacions l'última matinada. La primera, la de Ricky Rubio. Atenció, 16 punts, 11 assistències, 8 rebots i 6 recuperacions a la derrota per un puntet de Minnesota davant els Warriors, un dels millors equips de la NBA, com a mínim més en forma, 99-100. I qui està en ratxa és Marc Gasol. I Memphis han guanyat 72-76 a la pista dels Brooklyn Nets amb 14 punts, 7 rebots, 4 taps i 4 assistències del jugador català.
Inspiración, expiración. Inspiración, expiración.
¿Estás pensando en reformar la casa? ¿En cambiar de coche? ¿O tal vez viajar por el mundo? Entonces, respira tranquilo. Ahora, en BBVA te damos el crédito personal para todo lo que necesitas. Además, te devolvemos el 10% de los intereses cada año. Infórmate en cualquier oficina BBVA. Adelante.
Acabarem parlant de futbol sala, perquè el gran protagonista a l'àmbit poliesportiu és el Barça a l'Uesport, que renova títol a la Copa d'Espanya després de guanyar el Pozo de Múrcia a la final per 4-2. Jordi Torres, capità del Barça, bona tarda, felicitats.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Heu arribat fa una estoneta a Barcelona. La Copa també, no?, ha viatjat amb l'equip.
Sí, la Copa ha arribat bé.
Molt bé. La tercera Copa d'Espanya i 3 gols a la final. I a més crec que la samarreta és el número 3, també el que portes, no?
Sí, mira quina casualitat, no?
Quina simbologia.
Que sí, que bé, home, contents per aquest tercer títol consecutiu de Copa d'Espanya. Contents per com ha anat aquesta Copa. La veritat que vam arribar una mica, pues, tothom tenia dubtes perquè havíem perdut els partits fora de casa, contra 4... I la veritat que, bueno, aquest equip quan arriba l'hora de la veritat o quan arriba un objectiu prioritari per nosaltres com a aquest títol, la veritat que crec que ens transformem i treballem al màxim. S'ha notat a la pista i la veritat que per mi ha sigut espectacular.
Al final és el que necessita un equip, no? A l'hora de la veritat ser determinant i decisiu, perquè com tu deies, semblava que el Barça, i dic semblava perquè no ha estat així, havia afluixat una miqueta, sobretot amb les derrotes, les últimes a Saragossa i també a la pista del Navarra.
Sí, home, és normal. Sí que veritat que semblava que estiguéssim una mica més fluixos per tot com portàvem l'any. Aquest equip pensa que 11 jugadors han anat al Mundial, ha passat factura, però ens havíem preparat bé per aquesta Copa. I quan arribes a l'hora de veritat, qualsevol jugador d'aquest equip dona la cara, i s'ha notat.
Per fer més gran la llegenda del 3 de la que parlàvem, què afegim, la Lliga i la Champions?
Sí, bueno, tot, per mi tot el que vingui. Jo soc dels que pensa que el títol que pròxim que vingui hem d'anar per ell. Ara ens toca semifinal de la Copa del Rei contra tot un Interviu, després ve la Final Four i els play-offs de Lliga. Vull dir que si fem com aquesta Copa, no mirant més enllà d'un altre partit o d'un altre títol, crec que així s'aconsegueixen grans coses.
Estem davant una secció que està fent història o que pot fer història?
Jo crec que segueix fent història, perquè la història ja la vam començar a fer. És molt difícil el que estem fent. Em sembla que de 10 títols o de 11 hem guanyat 8. Per mi és impressionant. Ara, lo fàcil, o es pot dir, lo menys difícil es va aconseguir és guanyar el primer títol, i ara toca mantenir aquest nivell, que això sí que és el que costa, i aquí hem de treballar tots, des de dins dels jugadors o com el club.
Molt bé, doncs avui el que tocava, i ho hem fet, era felicitar a la família del Barça, l'Uesport de Futbol Sala, per aquest gran torneig, la Copa d'Espanya, el tercer títol per aquesta secció. Jordi Torres, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Superstar. This is the end. Ho havia de posar. Òscar a la millor cançó d'aquest any. Adele, Skyfall, pel·lícula que va de James Bond. Mític agent secret britànic. Com mític britànic és David Beckham, que ahir va debutar amb el Paris Saint-Germain. Quina ziga-saga, eh?
Molt bé, molt bé.
Albert, bueno, tots sabeu que Beckham va debutar efectivament ahir amb el Paris Saint-Germain. El que no sabeu és les condicions que li va posar Victoria per poder signar pel Paris Saint-Germain, perquè Victoria s'havia de quedar a Londres.
A veure.
Atenció, dues trucades mínim al dia. Telefòniques.
L'ha de trucar dues vegades mínim.
Sí, senyor. A Skype, a diari, amb els nens. Londres, París, París, Londres.
Quines coses.
Prohibició texant d'anar a qualsevol festa a París en solitari, i tot el que sigui actes de club amb els companys ha d'estar informada fil per randa d'on va, amb qui va i què fa David Beckham.
Això és gairebé un contracte, eh?
Això és... Home, ja saps el que va passar quan Beckham va arribar a Madrid, Victoria estava a Londres, Rebeca Luz, la mainadera...
I Beckham no ha acceptat.
Home, suposo que sí, perquè si va debutar... En mi casa manda mi mujer, tu ja no lo sé.
Bona pel·lícula, per cert, Skyfall amb David Craig. A veure, última hora, Gil.
Última hora. Declaracions de Berlusconi. Està molt enfeinat en política, però ha dit avui que vol quedar-se amb Bojan pel Milan i lamentar la desaparició als 82 anys d'edat de l'expresident de la Federació Catalana de Futbol, Antoni Puyol. Descansi en pau.
Sí, senyor. Gràcies, Gil. Gràcies a tots. Més informació, butlletins horaris i el programa a la tarda a partir de 2:15. Adéu.